Qui no és capaç de tenir defectes, no és capaç de tindre humanament grans virtuts. Bon dia i benvinguts un dissabte més al vostre espai, el Rodamón. Com cada setmana estem aquí per aviam si us animem a sortir a caminar, a portar-vos un Rodamón del mes, que avui us agradarà molt, va sobre aspectes navals. M'acompanya la Neus, com cada dissabte, el Jaume Martí.
Hola, bon dia.
Bon dia, Neus. Ella us portarà tot el que és el tema literari i musical, i avui a l'apartat musical hi haurà un petit canvi, encetem una nova secció biogràfica, amb noves músiques i nova gent. Res més. Neus, si vols començar.
Sí, home, i tant. Començarem parlant d'un llibre, està escrit per un filòsof, es diu Alain de Botton, i el títol és L'arte de viajar. I ho dic en castellà perquè aquí només ho trobarem en castellà. Aquest llibre, L'arte de viajar, és una obra densa, ben documentada i escrita, que no hauria de faltar en les prestatgeries d'aquells que només pensen a fer l'equipatge i llançar-se a l'aventura. Alain de Botton tracta en primer lloc d'explicar-nos per què viatgem. Quines són les sensacions que vam trobar en el camí, quines les satisfaccions i quines les desil·lusions, on està el plaer i on la misèria. Són meditacions filosòfiques que ens ajuden a entendre la raó per la qual alguns viatges en els quals vam depositar totes les nostres esperances es van saldar amb un estrepitós fracàs. I tot sense perdre l'humor, utilitzant la ironia i l'acidesa, criticant els aventurers de pacotilla i els viatgers de boquilla. Finalment, l'autor recorre als clàssics per apuntalar la seva teoria. Per les pàgines d'aquest llibre passen els comentaris i els textos de Gustave Flaubert, que és un altre filòsof, Vincent van Gogh o Charles Baudelaire. No sé com se pronuncia. Són sucoses aportacions a l'art de recórrer el planeta. Me'n vaig anar a Àfrica a morir, però Àfrica em va divertir, va ser amable amb mi i no va voler matar-me immediatament. Em vaig dir a mi mateixa que no tenia pressa. Aquestes paraules les va dir Mary Kingsley, una xica que va anar a l'Àfrica, no? I va escriure un llibre que es titula Cautiva d'Àfrica. Així s'expressava aquesta noia al recordar el seu primer viatge a l'Àfrica, quan ella tenia 30 anys i el segle XIX estava a punt d'acabar. Filla d'un metge rodamón i d'una fidelminyona, a la mort dels seus pares, Mary va decidir reinventar la seva vida i va triar així la costa occidental del continent africà. Molt aviat, les seves aventures es van donar a conèixer i el seu company va arribar a dir que era la dona més valenta que havia conegut. El seu caràcter intrèpid i el seu talent d'escriptora van quedar reflectits en el llibre de memòries Travels in West Africa. pel que fa a l'apartat de música aquesta setmana, el que he pensat és parlar-vos una miqueta d'aquesta música que esteu sentint de fons, que és Enya, no? Bé, aquesta xica, que el seu nom és impronunciable, no us el diré.
Digue'm-ho, per curiositat.
Bueno, va, vinga. Eidne Nabronein. És irlandesa. Va néixer el 17 de maig del 61 a Irlanda. Va ser filla d'un músic molt important i vaja, tots els seus familiars estaven relacionats amb la música. Després d'estudiar uns anys de piano, va formar un grup musical que es deia Clannad, però amb ell això no l'omplia, i llavors l'any 82 el va deixar. Les seves primeres gravacions en solitari apareixen l'any 85. L'any següent, Enya va gravar una sèrie de cançons i les va anomenar Los Celtas, en anglès The Celts. I dos anys més tard ja presenta el seu primer àlbum com a solista titulat d'aquesta manera. La seva forma de cantar, tant en galès com en anglès, i la seva manera d'instrumentar els temes amb els sintetitzadors no va ser del tot apreciat al principi. Però almenys l'any següent Enya firma un contracte amb una productora i presenta el seu segon treball, Watermark. L'àlbum sí va suposar un gran èxit i el reconeixement de la crítica i del públic. Varios d'aquests singles van ocupar un dels primers llocs dels rànquings. L'any 91 publica Shepherd Moons, amb el que va vendre més de 10 milions de còpies i amb el que conquista el mercat americà, rebent així l'any 93 el Grammy com a millor àlbum New Age. El 95 apareix The Memory of Trees, amb una gran càrrega celta, encara que va despertar interès també amb els treballs anteriors. Dos anys després llança Paint the Sky with Stars, The Best of Enya, una col·lecció de 16 temes, 14 d'ells extrets dels seus treballs anteriors, als que a més s'hi afegeixen dues cançons noves, Only If i Paint the Sky with Stars. A finals del 2000, després d'un parèntesi de 3 anys, Enya presenta un nou àlbum, A Day Without Rain. Bé, doncs fins aquí l'apartat de música i de llibres. Ja sé que aquesta setmana doncs, ha quedat molt curta.
Suficientment curta. Jo vull dir-vos que els que heu escoltat això, que els llibres que us ha portat la Neus aquesta setmana, com que ahir va ser Sant Jordi, dia del llibre, jo avui us vull fer, a part del concurs que tenim amb el Jaume Martí, n'introduïm un altre, amb motiu de Sant Jordi. Qui tingui o qui ahir li haguessin comprat qualsevol d'aquests llibres, el primer és L'Arte de Viajar i el segon, El Cautivo d'Àfrica, el que li haguin regalat aquests llibres automàticament ja té un regal. Què us sembla?
A mi em sembla molt bé.
Te sembla bé, Neus?
Sí, tant.
Doncs si algú ens porta aquí o a la Neus o al Jaume a mi ens porta el llibre aquest, tindrà un regal. Que el desvetllarem després, que serà el mateix que tindrà el guanyador del concurs que tindrà el Jaume a la seva caminada. Bé, explicat tot el que s'havia d'explicar, ara és el moment doncs, que el Jaume ens faci caminar. I pel que veig, avui anirem bastant lluny, perquè veig aquí un mapa molt gran, i amb les festes que se mos apropen i què han passat, avui on mos faràs anar, Jaume?
Pues avui penso que us faré anar cap a la zona de Montserrat. Ja que estem pràcticament a la setmana de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, pues he triat la zona aquesta.
Molt bé, molt bé.
I penso que és una mica adient perquè per les fetxes ho diu. Pues bé, aquesta excursió l'hem mirat de fer-vos-la amb un punt així, que en aquestes fetxes doncs, més aviat us convida a poder fer una caminada doncs, completa per tot un dia. En aquestes fetxes doncs, és molt bonic entrar al monestir. Jo us faré anar molt cap dalt a les muntanyes, caminant, vull dir, però passar a veure la Moreneta me penso que és una obligació d'entrar i tothom, no? I més aquests dies. Bé, arribarem a Montserrat, i a baix a la plaça, allà n'hi ha els pàrquings, doncs veureu que hi ha el camí dels Degotalls. I és un camí que puja una miqueteta, hi ha unes escalinates, i això, imaginem-nos que arribem doncs, per allà a les 9 del matí. Ficarem un horari perquè així d'aquesta manera... Veureu que la caminada doncs, se farà completa. És un camí molt planer, que s'agafa tot ple de més aviat doncs, de monolitos que han anat posant totes les seccions excursionistes i de coses i detalls de la comarca i de les comarques que hi poden haver aquí a Catalunya. Va molt planer, entremig d'un gran alzinar, veureu que hi ha una sèrie de bancs, és com un jardí pràcticament, però com que la Miranda és molt maca i a més la carretera queda molt desplaçada, passes per una zona molt tranquil·la, que ningú diria que estàs a dins de la zona verge de dins de Montserrat. Seguint aquesta caminada, que va molt de pla, pues, arribareu al punt final, que és el camí dels Degotalls, que és on hi ha una plaça, que llavors allí pues, és el punt que pràcticament és el lloc adequat per esmorzar. No? Veureu que si ha plogut molt, pues, veureu per què diuen els Degotalls, perquè hi ha una sèrie d'estalactites que es formen a la pedra i baixen tot a regalimant i és un lloc idoni per fer la parada. Bé, aquest camí no té sortida, vull dir, ha de ser d'anada i ha de ser de tornada. Això dura com una mitja horeta d'anar, mitja horeta de tornar, i el ratet de l'esmorzar. Quan som allí una altra vegada al peu del monestir, pues, bueno, llavors hi hem d'anar directe a dins de la basílica. Allí a la basílica, pues, llavors si posem una miqueteta cap dins de l'altar, pues, no pujareu les escalinates, però... Des de baix podeu veure la Moreneta, perquè si us heu de dedicar a fer cua a aquestes fetxes allà, pues, llavors se us faria molt llarg el que és el dia complet d'aquí en aquest recorregut. Bé, sortiu de la basílica i com que llavors hi ha la portalada que ja veureu que hi ha unes fonts que ragen, allí comença el recorregut. Penseu que anirem dels 793 metres d'altitud que hi ha al monestir, i arribarem als 1.224 metres d'altitud, que és on hi ha Sant Jeroni. Farem el recorregut pel Pla dels Ocells. És un recorregut molt maco, molt tranquil i molt assossegat. Penseu que en aquest recorregut és per anar-lo fent tranquil, perquè hi ha les escales dels pobres, que li diuen, que són 1.350 escalons, que van pujant des de baix de l'ermita, bueno, des de la basílica, fins dalt, pràcticament, a l'ermita de Sant Benet. És el pas dels francesos que diuen, i passes entremig d'uns d'allòs acantilats de pedra i com uns barrancs que hi ha formats a dins de la muntanya. En aquestes aigüeres, doncs, pràcticament, llavors, en aquella època, recollien totes les aigües fluvials per abastir el monestir, cosa que ara doncs, no va per aquí l'assumpte, però realment passes per en aquestes zones. Bé, vas pujant aquests 1.300 i pico desgraons que... Des de luego, al final dius pare nostres, perquè són 1.300 i pico. Te vas aturant perquè és bonic aturat, perquè vas veient tot el paisatge que tens al darrere, que veus el monestir a baix a la part fonda, i vas passant entremig de tot el tallat de la muntanya. I llavors, a l'arribar aquí al pla que comença el desviament per anar a Sant Benet, és una ermita que hi ha un refugi, que és potser una de les úniques que encara hi ha un ermità. I pràcticament sempre hi ha un flare que està allí al servei de la gent que van d'excursió i que volen una mica d'acolliment. S'agafa el corriol igual i se va pujant amunt amunt fins que s'arriba a un moment que trobes un piló de pedra gran que ha gravat, que et fica i et fa saber que entres a la zona del Pla dels Ocells. És una zona que ja veureu que, a part de que és molt tranquil·la, perquè és, és una passada lo veure on t'estàs introduint, ningú diria que te fiques dins una feixera d'alzines i que pràcticament passes entremig només del fullam, eh? D'una manera tan desapercebut que només sentes el cantar dels moixons. Per això d'aquí ve el nom del Pla dels Ocells. Aquí sentireu de tot tipus d'ocells, des de merles, estornells, en fi, de tota mena. Penseu que aquí llavors us preguntarem, amb aquest recorregut, una pregunta que l'heu d'adivinar per un premi que tindreu, que us oferiran un servei de què?
Una botella de Birranci de l'any 68.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, n'hi ha per pujar aquests 1.350 escalons
bé. Això és la millor vitamina, la millor beguda isotònica que tindríem en aquesta excursió.
Molt bé, molt bé. Pues bé, en aquest recorregut encara estem a dins del Pla dels Ocells i anirem passant per tota aquesta feixeda, entremig d'uns barrancs, que veureu, i al nostre damunt mateix veureu el cavall Bernat. És la pedra més emblemàtica del que és tota la serralada de Montserrat, oi? L'anirem veient amb una sèrie de barranquets que anàvem venint, perquè us estic dient que aquest recorregut dura ben bé unes 2 hores de passó, si voleu anar tranquils, inclús una mica més i tot. I anirem pujant amunt, fins que arribem amb una cruïlla, que llavors hi ha una pista, que aquesta l'hem de deixar perquè hem de continuar direcció amunt perquè hem d'anar fins a Sant Jeroni. Llavors aquesta pista és la que la farem servir de baixada. Anirem passant entre mig dels barranquets aquests i arribarem a Sant Jeroni. Sant Jeroni, ja veureu que hi ha l'ermita de Sant Jeroni, i allí se forma com una espècie de zona de césped i una zona de parada. És un lloc ideal per poder dinar i inclús és molt agradable perquè és molt fresc, hi ha uns pinets així tipus avets, cosa que per allà en aquella zona no n'hi ha gaires i allí potser els van plantar expressament, però han pres tots. És molt maco perquè ja veus tota la cinglada a la part del detrás mateix, que ja vas veient tot el fondo de les carreteres i tal. Però bueno, aquí encara no m'ha arribat, hem de pujar una mica més, encara hi ha uns quants escalons més. Llavors...
Des de l'escaló?
No. Aquí hem parat, des del Pla dels Ocells hem parat,
No, que dius dos escalons?
Sí. Des d'aquests escalons encara no hi hem arribat, en aquests altres, Bé, som a Sant Jeroni i en aquesta zona que farem parada, que ja veureu que hi ha unes taules per poder fer una mica del pícnic, i hem acabat de revolcar-nos com uns crios petits pel mig de l'herba, saps? Allò de desahogar-nos, de dir, vinga, aquí...
Feu molt bé tot.
M'aparo, Pues bueno, llavors d'haver descansat, te queda el tramo final, que és un recorregut molt curtet, però continues aquest mateix corriol i vas pujant. Quan ja pràcticament has corregut, no res, uns 200 metres, ja t'impressiona l'alçada que et trobes, perquè llavors és quan te'n dones compte que marxes de dins d'un fondo de muntanyes i surts amb un acantilat. I veus tota la part de lo que és la serralada del Montsant de l'altra banda. I t'impressiona, no? Te fot un xoc, però... que et queda fotografiat. Però bueno, quan gires una mica, que dius, bueno, ara he de pujar fins al punt més alt. Només veure-ho ja t'assustes, perquè et tornen a quedar 200 i pico o 300 escalons més encara per arribar fins a la cresta. O sigui, aquestes escales que et deia, doncs sí que es necessita aquest birranci de l'any. En quin any has dit?
68.
Del 68. Però bueno, els puges bé, vull dir, fas el remate final, ja hi ha un cable per agafat.
I aquí dalt és on hi ha el cercle aquell.
I aquí dalt... quan arribes dalt de tot, pues, encara no aprecies ben bé on t'estàs situat. Vas pujant perquè hi ha les escales i el cable i vas fent. I el més impressionant és quan arribes dalt, que hi ha una placeta, que hi ha aquesta estrella amb els quatre polos, i encara us explicaré el que va marcant aquesta estrella. Però la gent, el primer instint que tenim tots, no?, és arribar fins a la barana. Hi ha una barana metàl·lica que dona el tomb a tota aquesta estrella, no?, i a una placeta. Penseu que la barana... està lluenta, el ferro, perquè la primera impressió de la gent quan surten i miren, s'aferren tan fort al ferro quan veuen l'alçada que es troben, que impressiona de tal forma que, passat temps i palla, encara quan tanques els ulls, veus la mateixa fotografia de la que vas veure el primer dia, de la impressió que et provoca l'altitud que hi ha, perquè sembla que vagis amb un avió, igual. Però que, a més, te trobes volant, no? Perquè els teus pèls ja veus lo cingle fins al fondo. Bé, llavors, allí, dintre el centre d'enqueta plaça, que llavors la gent s'acumula, primer van a la barana, però en acabat quan s'han assustat, els que s'assusten, bum, tots s'aferren a l'estrella aquesta. I allí hi ha una taula redona que t'indica...
Home, cal dir els que tinguin vèrtic aquí, res.
Quan arriben a la barana s'esgarrifen. S'esveren. S'esveren de veritat.
No passin un mal rato perquè baixant encara és pitjor. Sí.
No, s'aixequen al mig, vull dir, llavors ja no volen veure res més. Però bueno, quan són al mig veuen aquesta taula redona que hi ha, que t'indica, que és el més bonic que hi ha, és totes les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, no? I des d'allí pues, podreu veure on us senyala on hi ha el Caro, on hi ha el Montsant, per dir-ho d'una manera, pues, les serres de Tivissa, ho anireu veient tot allí al planell aquell, i és molt bonic perquè te va situant on estàs. No?
Molt curiós aquest.
És molt bonic, és molt bonic. Bé, a dalt de tot, a Sant Jeroni, en aquest punt fulminant, que és la part d'aquesta que us he dit que arribem fins als 1.200 i pico de metres, 1.224 exactes, pues ja veureu totes les agulles que impressionen. Les agulles són totes les muntanyes més emblemàtiques de pedra, de granito, que les teniu allí pues, a uns 500 metres només, però només de veure-les enfrente mateix, hi ha una perspectiva que les persones que hi vagin, que prenguin la màquina de fotografiar, perquè és un lloc que t'encances de tirar fotos, perquè si una d'aquí i l'altra d'allà, no? És una guapada. Bé, llavors, un cop hem sigut dalt, mos hem desahogat, mos hem sentit un moixó volant, perquè també em veus passant amb alguna d'àguila, però bueno, llavors mos dediquem a baixar, no? I fem la retirada. La retirada, ja us he dit que baixarem una altra vegada aquestes 200 i pico d'escales i arribem una altra vegada a la mateixa ermita de Sant Jeroni. Baixarem una miqueteta de fondo d'enquet que hi ha de dins del Pla dels Ocells i llavors ja veureu que hi ha una pista. Aquesta pista va per tota la serra que li diuen la Serra de les Paparres. És molt planera i poden anar la gent pràcticament en bicicleta perquè és un recreu, és molt bonic d'anar. És un recorregut encara una mica llarg perquè arribarem fins a Sant Joan, a l'ermita de Sant Joan, que és allà on hi ha el funicular. Aquesta serralada de les Paparres, tens que passes entre el vessant de Montserrat, del monestir, i l'altra banda. Llavors te permet veure els dos cantons de tot el que és el massís. I veus exactament, vas veient el cavall Bernat, vas veient el cap de mort, vull dir, vas veient totes les muntanyes i les pedres, no? Les més emblemàtiques que hi ha. Hi ha els miradors que tenen col·locats per poder tirar fotografies també molt determinades i arribareu en un moment que veureu, passant per les pedres, ja veureu el funicular. Bé, aquí se pot baixar, si es vol, des del funicular fins baix al monestir, per una escala que hi ha al costat, cosa que se fa molt pesada i us aconsello que no hi baixeu perquè és de fusta, i llavors van pujant i baixant els funiculars i és una mica perillosa. Val més agafar el funicular i d'aquesta manera pues, una persona va més segura i paga el que és, però estàs desahogadament bé. A dalt aquí on hi ha el funicular que s'agafa, a part de que hi ha un restaurant, al costat el monestir de Montserrat ha muntat un lloc audiovisual i per seguir tot el que és el paratge de la muntanya, no? A part de que hi ha uns panels i informatius de tot, de les aus, de tot el que hi ha. Val la pena fer aquesta parada mentre esperes el funicular per poder doncs, veure el que hi ha allí col·locat perquè te situes més bé dins de tot el que és el paratge natural de Montserrat. Bé, llavors aquesta excursió doncs, és baixant fins baix al monestir i si llavors un té temps, cosa que això ja us ha requerit pràcticament tot el dia, vull dir, amb una persona aquí i té tot el dia complert de dalt a baix. Llavors, sí, si vol anar a veure la Moreneta i passar-hi un bon rato, pues, mos despedim amb el cant del Virolai una mica, i així d'aquesta manera pues, ja queda la cosa una mica complerta.
Thank you.
Bé, molt bé. Ens hem descuidat el que és el concurs. A veure qui és el que ho adivina, ho adivina. Jo me toca fer una pregunta i a veure que, qui és el que l'adivina.
És el flamenc que l'adivina.
Que l'adivinarà. A veure. Les merles, precisament, pues m'heu de dir quin temps és on el temps que canten. Si canten doncs, un mes, un altre, un altre, un altre, o què? Aquí va l'adivinalla. Teniu que adivinar si canten dos mesos, o tres, o quatre, o què? Durant un període de l'any, per això. El que ho sàpigui, pues, teniu tot un mes per a poder trucar al 830044 o al 83-11-35 de la Ràdio Falset.
Molt bé. També recordar que, juntament amb aquest concurs, també els que ens porti el que ahir, dia de Sant Jordi, li van regalar l'Arte de Viajar, el llibre de l'editorial Taurus, i d'Alain de Botton, o el llibre Cautiva d'Àfrica, de la col·lecció Les Mil i Una Voces, d'editorial Mondadori, aquí m'enganxo, de la Mary Kingsley, també tindrà una botella de Berranci de regal. Que aquests programes són molt esplèndids. Ja en regalem tres, pel concurs del Jaume i pels llibres de la Neus. Bé, doncs, sense res més, te despedim estar el mes que ve, Jaume.
I tant.
Que ens facis caminar una miqueta
més. Ne farem una altra de més curteta, si convé, però bueno.
Aquesta ha sigut molt bonica. Només ja llegida i ha sigut bonica. Vull dir que feta ha de ser magnífica. I demà és un bon dia per anar-hi. Sí, teniu temps demà, si no sabeu què fer, d'anar cap a Montserrat.
Abans de la Fira del Vi.
Que dilluns, exacte, molt bé.
Llavors tastaran el birranci, home.
Molt bé, molt bé. Vinga, doncs, anem amb el rodamont del mes. Thank you. Bé, doncs, amb música brasilenya. No ben bé anirem al Brasil avui. Passa que el nostre company d'avui hi va passar. Ell és de la Torre de Fontovella, es diu Joan Castells, i va fer un viatge força curiós perquè va començar a l'Argentina, va passar per l'Uruguai, va continuar per Brasil, va anar a parar a la Guaiana Francesa i va acabar a Trinidad Tobago. I jo pregunto, Joan, com, amb qui hi vas anar per fer tot això?
Doncs això ho vam fer amb un baler.
Tot per via marítima?
Sí, vam fer alguna excursioneta a l'interior, però poca cosa. Tot a base de mar.
Molt bé. I d'aquí, a Argentina, com hi vas?
Amb avió.
Amb avió. I el veler ja estava preparat allà?
Sí, sí.
Molt bé.
Bueno, estava preparat relativament, perquè vam haver de fer diverses coses abans de... No estic acostumat a parlar per la ràdio.
No, tranquil, nosaltres tampoc.
I bueno, doncs sí, vam haver de fer la baixada de bandera, perquè és un amic que es va comprar un vaixell, un veler, un monocasc, a Buenos Aires, i llavors vam haver de fer el canvi de bandera argentina a l'espanyola. I això ens va portar doncs, una burocràcia una mica considerable. Llavors aquest vaixell també, aquest veler, estava... estava fet per fer regates i llavors nosaltres el vam acondicionar perquè sigués doncs, de travessia per poder-hi viure, no? I bé, doncs, va ser doncs, a Buenos Aires, que en principi doncs, no ens hi havíem de quedar poc més que el necessari, ens hi vam haver de quedar un mes amb el car que era llavors quan hi vam anar, no? I això va ser el 99. Llavors, si voleu, us puc descriure doncs, el vaixell aquest que vam estar, perquè us feu una mica la idea.
I perdona un moment, Joan, quants éreu?
Doncs en principi érem tres, però doncs, també vam tindre visitants. Uh-huh. Vam arribar a ser cinc. N'hi van haver que es van desembarcar, que després es van tornar a embarcar.
Sí, perquè el veler aquest era molt gran. Era...
Sí, o sigui, podria ser... més gran, hagués pogut ser més gran i hagués pogut ser més petit, no? Era, va ser, doncs, de... O sigui, 14 metres, no? Uh-huh. 14 metres de llargada i, bueno, mira, jo això ho tinc escrit, això, perquè vaig fer una carta a la família i els hi vaig descriure.
I, com si fos un dietari.
Sí. I bueno, sí, si voleu, doncs això ho puc llegir perquè ho tinc escrit. I llavors, doncs, bueno, això diu... El veler on ens ubiquem es diu Victòria. Té un sol màstil, 47 peus de llargada, o sigui, uns 14 metres, més o menys. De calat, que és la llargada de la quilla fins al nivell de flotació, 2,20 metres. L'ample, on és més ample, 4,20 metres. El màstil té 18 metres d'alçada. El casco del barco és d'alumini. Està pintat d'un color blau marí fort. La coberta és blanca, amb una fibra rasposa per no relliscar quan està mullat. També hi ha el timó, per descomptat. Finestres al terra que donen a l'interior de la nau. Dos bancs per seure i una taula que es pot o es té que desmuntar mentre es navega, ja que és el lloc on van a parar la majoria de cordes per moure les veles amunt i avall. O als costats. A l'interior hi ha dues habitacions, l'una proa, al davant. És on dorm el capità. Però si fa mal temps, va al menjador, que hi ha més llits i no belluga tant la nau. A l'altra habitació hi dormim jo i l'altre tripulant. El Mario. Sí. Al menjador hi trobem la sala més gran, amb dos compartiments. L'un és a la taula que voreja el màstil. Aquesta taula la voregen uns sofàs que poden servir de llits, també. I, sobretot, un que es pot treure de sota del respaldo i allargar-lo bastant. Darrere i a sobre d'aquest parell de sofàs més llargs hi ha dos llits més. A l'altre compartiment hi ha la cuina. Aquesta té tres fogons i un forn. Per poder cuinar mentre el barco va escurat, tombat per la força del vent a les veles, això és un veler que és monocasc, llavors quan bufa molt fort el vent, tomba, la cuina va agafada pel mig per un eix, com si fos una campana de campanar, i així, segons es mou ella mateixa, es va anivellant. Ja que a sota porta un pes bastant considerable. Llavors sembla que sigui una casa encantada. La cuina es mou sola, el terra fa pujada o baixada, les coses que estan penjades també es mouen, i un que es té que agafar els agafadors i repenjar-se a on es pot per no caure's o donar-se un mal cop. Al mateix compartiment de la cuina hi ha la taula de cartes, tal com indica el nom, i conté un calaix que dins hi ha les cartes de navegació, els plànols de les costes, etc. Estris per medir i ubicar-se en el món, com ara un GPS, que ens diu sempre que volem allí on estem en aquells moments amb un petit marge d'error. Això tot va via satèl·lit. A la paret d'aquesta taula hi ha un munt d'interruptors elèctrics de tots els aparatos que van elèctricament, com ara el motor, de la nevera, congelador, instruments, exteriors, d'orientació al costat del timó. Un petit equip de música d'automòbil que pot sonar dins i fora de la nau. Les llums de posició perquè no ens xoqui ningú. Les llums interiors, les bombes d'aigua potable. Tot seguit, bueno, això llavors és, explico que els hi faig un dibuix, vaja. I bueno, el dibuix, clar, per la ràdio no es veu. I bueno, també portem un dinghy, que en anglès es diu dinghy, en argentí un gomón, en castellà un bote i en català un bot auxiliar, que és per baixar a terra sense haver de nedar, ja que moltes vegades fondegem lluny de la costa, relativament, per no tocar el terra amb el barco. El bot auxiliar també pot portar àncora, si anem por ahí a pescar, no marxi sol, és clar. I, bueno, això és el tècnic, diguéssim, no? Bueno, llavors també, doncs, la historial una mica d'aquest barco. Doncs, ara que ja sabeu de quin aparato anem, cal recalcar que va fer un dissenyador dels més bons del món, el German Frers, argentí, en els anys 70. Primer, aquest barco era d'un arquitecte argentí que va fer i fa obres importants a l'Argentina, anomenat Cocorec. La seva dona i una filla es diuen Victòria, per això aquesta nau es diu així. Es pot dir que és una nau amb pedigrí. I bueno, jo ara convido els oients a que agafin un plano de Sud-amèrica, si volen, doncs seguir una mica, doncs, l'itinerari que vam fer, no? I bueno, doncs vam començar a Buenos Aires. I què millor, no?, començar amb un veler a Buenos Aires. Ja el nom ja, doncs, ho indica, no? Buenos Aires és un bon lloc. I sí, no ens vam poder queixar.
Té tracció motora un veler o no?
Sí, bueno, n'hi ha que no, però bé, la majoria sí, perquè si para el vent, doncs és important, inclús amb tormenta, doncs si igual t'agafa la tormenta a prop de la costa, doncs has d'enxufar el motor per allunyar-te de la costa. Que no en vam tindre cap de tormenta, perquè ens anàvem escapant de l'hivern, vam arribar allà a l'estiu i llavors anàvem pujant, a vegades ens havíem d'espavilar perquè, per exemple, a Rio vam trobar bastant mal temps. I, bueno, doncs a Buenos Aires, tremenda ciutat, gegant, 16 milions d'habitants, una passada. I bueno, el vi d'allà, doncs, regular, tirant, doncs, a bo i bé de preu. La carn, superbé de preu, molt, quasi que valia més un paquet d'espaguetis que un bistec.
Sí. A més a més bones.
Sí, i la cuinen molt bé, a més a més. Bueno, allà a Buenos Aires, doncs, vam tindre molta feina de carpinteria per anar posant les eines.
Perquè allí va ser on vau començar a condicionar el vaixell, no?
Exacte.
No? I comprar provisions i aquestes coses.
Això també. I bé, jo que soc jardiner, doncs em va fer molta gràcia pujar amb un arbre nàutic. És el màstil, també li diuen arbre nàutic.
Sí. Sense fulles.
Sí, curiós. I doncs perquè també s'havia de fer s'havien de posar unes corrioles i déu-n'hi-do la feinada. I bueno, allà a l'Argentina molta afició a la vela i al mar. El Jardí Botànic de Buenos Aires, molt descuidat, sento dir-ho, però no sé com deu estar ara, però al cap de 5 anys, però va saber greu. I bueno, llavors està amb el Riu de la Plata, que és, i l'aigua és marronosa, és de riu totalment, bueno, més marronosa, molt més marronosa que la d'aquí de l'Ebre, un riu molt marronós. Clar, allà estiu, i bueno, doncs vam estar allà un mes, i quan vam anar nosaltres era bastant car. Llavors, ja, quan ens vam poder escapar de Buenos Aires, ja vam passar a l'Uruguai, que ja era més bé de preu, i vam cruzar de Buenos Aires, vam cruzar a Colonia del Sacramento, que està tot just a l'altre costat del Riu de la Plata. Llavors, bueno, aquí vam tindre un lapsus, vam tindre un bon susto. Colonia del Sacramento és també Licorell, allà li diuen Laja, i també fan vi, és curiós. No tan bo com aquí, però també, perquè el clima és diferent, hi ha molta humitat. I arribant a Colonia del Sacramento vam tocar un fondo, vam tocar una roca d'aquestes, un licorell, i vam tindre un esglai. Jo dic, mira, només començar el viatge ja s'acaba. I el barco, doncs, vam tocar a fondo, és una sensació indescriptible. Jo vaig baixar de seguida, la sentina, aviam si s'havia trencat algú, si entrava aigua per algun puesto, i no va passar d'aquí. Portàvem un barco força, força fort. D'alumini, tremendo. I l'esglai va ser... I, bueno, resulta que la culpa, portàvem moltes, moltes cartes nàutiques d'aquell port. Però resulta que vam confiar en una carta nàutica que després, que ens va regalar un mallorquí a Buenos Aires, i resulta que després indagant aquella carta nàutica, i com és que no surt aquella boia? Com és que no surt? Perquè et vas guiant per les boies que hi ha a les entrades dels ports. Com és que... I miren la data de la carta nàutica, i la carta era del 1800.
Ostres!
Bueno, total, i vam tindre un esglai que no va passar d'aquí. Llavors, doncs, bueno, a l'Uruguai, jo sé que per aquí es va comentar algo, perquè doncs, va vindre un noi a visitar-nos al barco i se'n va assabentar de que bueno, em sembla que es va d'un granet d'arena es va fer molt més que un granet d'arena. Resulta que jo he sentit a dir que el calabosso de l'Uruguai, i no vaig estar cap calabosso.
I això arran de què?
Arran de què? Doncs allà a l'Uruguai vam agafar els carnavals. I llavors, el dia que vam arribar, doncs vam anar de carnaval. I és en un poblet, això Colònia és petitet, i bueno, de repente es va posar a ploure, després del carnaval, ja es feia clar, i jo em vaig refugiar a l'entrada d'una casa, bueno, total que passa la policia, i em van dir, aquest noi no és d'aquesta casa, què fa aquest noi aquí? I em van parar i em van demanar la documentació, van parar allà. I molt educadament, bueno, jo els hi vaig dir que, escolta, mira, la tinc al barco. I llavors em van portar molt amablement, em van dir, si hace el favor d'acompanyar-nos. I sí, vull dir que... I em van assentar amb una cadira al costat de la porta, vull dir, no? Si nos haces el favor d'acompanyar-nos a comissaria, que tenemos que comprovar que lo que nos dices es verdad, ¿no? Tenemos que llamar al puerto, a ver si ha entrado este barco y el nombre que nos dices pues es correcto, o sea, ya está hecha la entrada del barco. I sí, tot just l'havia fet aquell dematí, doncs, el capità, no? I, sí, sí, llavors van acompanyar el port, i em van agafar i em diuen, què és? I dic, ah, doncs, porteno, venga. I sí, vull dir que molt bé, més que res per desmentir, per... embrollos, doncs, que a vegades d'un doncs, granet d'arena es fa un embrollo. I, bueno, de Punta de l'Este ja vam sortir doncs, cap a Santos, que Santos és el port, és un port gegant, és el port industrial, bueno, port total de São Paulo, dels, allà els diuen els paulistes. I, bueno, doncs, de Santos vam anar a la isla de Sant Sebastián, molt maco, però tot aigua turbulenta, tot aigua bastant turbulenta perquè hi ha molts rius, plou molt i déu-n'hi-do. Llavors, doncs de Santos ja vam anar, ja fèiem unes escaletes petites perquè aquí hi ha poblets molt petits, molt, molt fantàstics, molts pescadors, i vam anar a una badia que es diu Angra dos Reis, que Angra vol, en brasiler és badia, badia dels Reis, ja ho diu tot, no? Un lloc fantàstic per estar allà doncs, pescant i disfrutant. Llavors vam trobar el real, que era molt barat, i això ens va anar molt bé. El real és la moneda brasilera. Llavors després vam anar a Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pues, una superciutat, no ens venia gaire de gust, a més vam trobar mal temps, plovia cada dia. Llavors ja vam anar pujant cap dalt, ja vam anar... pues, espavilant, doncs, escapant-nos de l'hivern. I de Rio, ja... bueno, vam passar per Búzios, llavors, on sí que es troben aigües clares són les illes interiors. Cap a... ja vam estar en un arxipèlag que es diu Brollos, que vam fondejar en un lloc que el dia abans hi havia hagut una ballena, ens van explicar. Oh, vam dir, quina llàstima.
O quina por.
O quina por, sí, un cop de cua. Sí. I bé, això fantàstic, no? Però després, a la que tornes un altre cop cap a la costa, l'aigua és turbulenta. L'aigua és turbulenta. I alguns llocs que diuen, oh, l'aigua és claríssima. Nosaltres, ah, bueno, clar, no sé, no sabíem què dir, perquè el Mediterrà, doncs, amb això som privilegiats. I bueno, llavors vam arribar al Salvador. El Salvador, doncs, una ciutat molt històrica, molt, molt tremenda, una cultura, doncs, molt... la capoeira, em sembla, no sé si va néixer allí o alguna cosa així, a l'Olodum. I, doncs, allà també vam estar, doncs, també valia bastant la pena, vam estar un temps al Salvador. Després del Salvador, ja vam arribar a Maceió. Maceió, doncs, no gaire especial, no tenia res especial. Ja, al anar pujant cap dalt, ja s'anava notant que el clima és més àrid i més càlid. Anem aproximant-nos a l'Equador i a aquesta banda d'aquí del Brasil no hi plou tant com al sud. De Maceió ja vam passar a un arxipèlag que es diu... Fernando de Noronha, no? Que uf, és fantàstic, aquí sí que va ser, és un parc natural i tremendo, molt, molt espectacular, vam nedar amb delfins, amb taurons, va ser tremendo.
Va ser maco això, eh?
Sí, sí, sí. Va, una experiència considerable, jo crec que el Brasil és una de les visites, no et diré obligades, no us diré obligades, però que val molt la pena. Fernando de Noronha. I, bueno, tortugues, les platges natíssimes, fantàstic. Llavors després ja d'aquí vam passar a Fortaleza, que era l'últim port de Brasil, ja, aquí també hi ha el clima més càlid, potser Fortaleza és la capital de l'estat més pobre del Brasil, però de fet tampoc no es notava massa, eh? Vull dir, alegria i també luxe i pobresa, com tot el Brasil. I llavors ja de Fortaleza ja vam passar a la Guaiana Francesa. Vam anar a Cayenne, allà un clima ja tremendo. Vam passar a l'Equador i un clima... aiguamolls, mosquits, allò tremendo. Vam estar a la illa que va passar el de Papillon, a la illa de la, les illes de la Salut, i bueno, ja parlant francès, era curiós, doncs, francs, s'havia de canviar la moneda i tal. Bueno, després doncs, de caient, ja vam anar directament a Trinidad i Tobago, al Port of Spain, i aquí doncs, jo em vaig quedar ja, perquè doncs, s'havien de fer unes reparacions al barco, s'havien de condicionar doncs, també perquè el capità pogués portar sol el barco, ell. Perquè doncs, això diguéssim era una prova, no? I per portar sol un barco doncs, necessita una sèrie de reglos, i aquí doncs, al port aquest d'Espanya hi ha una marina tremenda, una quantitat de barcos i velers i tremendo, un port molt important. I bueno, d'aquí doncs vam haver d'agafar un avió, jo i un altre noi, que llavors vam tornar junts a Miami, de Miami a Orlando, també una gincama tremenda. Orlando, Londres, Londres, Barcelona, Barcelona, la Torre de Fontovella.
Del mar al secà.
Això.
No?
Sí, bueno, tampoc no estem massa lluny del mar, es nota aquí.
No, no, però...
La Garbinada.
És una altra història. I quina conclusió en treus tu d'aquest viatge?
Doncs, em va costar pair-lo, eh? Em va costar, o sigui...
Perquè quant temps vas estar fent això?
Això tot van ser 8 mesos.
Doni-do.
Doncs clar, hi ha experiències fantastiquíssimes. Dolentes no... alguna, no? Però tampoc no... Més que res, doncs... Tot era molt nou per mi. Era tot super nou. En barco, fas moltes amistats perquè fas en fi, en 8 mesos i l'Argentina ens van tractar molt bé, l'Uruguai també, el Brasil també. El Brasil s'ha d'anar al tanto on es posa a les nits perquè pots tindre algun esglai, algun espant també, perquè no s'estan...
És un país perillós, com si entens, no?
Sí, sí, sí.
Marejar-te, vas marejar moltes vegades?
No, una vegada. Una que va ser que vam sortir d'un port, que no sabíem que fora hi havíem a la mar,
el moviment aquell,
i ens vam haver de provar, o sigui, posar el morro del barco contra la mala mar, no hi havia cap altra manera de sortir d'aquell port. I per dins del barco van començar a espategar els plats, els gots, els coberts, i algú havia d'entrar a parar-ho, tot allò. El barco es movia tremendament i vaig entrar, ja vaig jo, entro i vaig estar com 20 minuts arroplegant gots i plats, i acostuma a ser tot bastant de plàstic i dur o allò perquè no es trenqui, tancant els armaris. I llavors doncs, quan vaig poder sortir, vaig sortir com una sopa, vaig sortir, o sigui, perquè
ha cotxat per terra i...
sí.
Va, normal. Doncs molt bé, nosaltres ja no us volem marejar més. Donem la gràcia, les gràcies a Joan per explicar-nos una mica així pel damunt. La llàstima d'aquest espai és que no hi ha més temps i no ens hi podem recrear més, però el temps és el que mana. Per tant, res més, recordeu-vos doncs, que d'aquí un mes tornarem a dinar Rodamón, que demà a la tarda, a partir de les 5 de la tarda, el podeu tornar a sentir, que la setmana que ve no hi haurà l'espai La Finestra, perquè hi ha la Fira del Vi, hi ha un especial. Recordeu-vos del concurs que us hem anomenat, que val la pena aquesta botella d'Iberranci. I res més, donar les gràcies a les Neus, al Joan, al Jaume i a l'Albert, el nostre tècnic. I res més, fins la setmana i fins al mes entrant. Adéu, bon dia.
Adéu.